ciutadans de l'Estat de Gràcia.
Què?
Vau veure nit i dia ahir? Què? Interessant, oi?
Sí!
Sou uns morbosos. Doncs que el morbo sigui satisfet. Us expliquem ara mateix tot allò que no vau veure ahir a la tele. Agafeu-vos bé a la cadira perquè la cosa va de debò.
I si amb els dilluns no t'espaviles, tranquil, perquè amb el capítol de nit i dia acabes d'arrencar, segur. El d'aquesta setmana ha estat una bona sotregada, eh?
Un capítol que es titula Catàstrofe. Imagina't. Comença amb un accident ferroviari i acaba amb la reaparició del pitjor ex del món. És demolidor.
Aviam, repassem l'episodi. Benvinguts al Dragon Khan. Ja us dic una cosa, eh? Ara repassarem l'episodi i al cap de 5-6 minuts tindrem el plaer de parlar amb el Jordi Galceran. Com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Bona, felicitats, eh?
A veure si anem aguantant.
No, què vol dir anem aguantant?
Però si... A veure si aguantem nosaltres.
És una sèrie que...
Fins al 7 hem arribat més o menys bé. Aviam,
va, si per continuem. Favor, estem tots allà que el dilluns et costa anar a dormir. Hi ha gent que li costa anar a dormir després de veure nit i dia, eh? Sílvia Soler, bona tarda.
Hola,
que ets aquí.
Què tal?
Tu t'agrada o no? T'està agradant nit
colat,
i dia?
M'he colat, perquè quan he vist que parlava de nit i dia...
Home. Dic,
que jo, ara li explicava en Jordi, només aquest matí esmorzant estava amb el meu fill comandant l'episodi de la nit i hem lligat alguna coseta que ens havia quedat penjada.
Clar, és d'aquelles sèries que també vols veure en el moment en què s'emet per l'endemà poder-ho parlar amb la gent.
Vas veure allò? Vas veure que va fer el Pou? Què li va dir?
Mare Déu. Va, repassem l'episodi. El premi al patiment de nit se l'endú l'Aitor Ochoa, el Miquel Fernández, eh? El director de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya i la parella de la Sara Grau. Amb el càrrec acabat d'estrenar, li esclata una crisi amb majúscules, una trentena de morts en un accident ferroviari.
L'accident de tren ha tingut lloc a primera hora de la tarda entre les estacions de Can Parellada i Masquefa.
Sobre el número i la identitat de les víctimes, encara no es puc proporcionar dades fiables. El que és evident és que, malauradament, estem parlant d'un accident de grans dimensions.
I clar, falten mans, i la Sara, atenció, no apareix per enlloc.
Hola, sóc la Sara Grau. Ara no puc atendre, deixa el teu missatge. Gràcies.
Es pot saber on t'has fotut? Se suposa que has d'estar localitzable, Sara. Algú s'ha pres de la Sara? Està de guàrdia i no agafa el telèfon.
La Sara no està de guàrdia.
Com que no està de guàrdia?
Doncs que m'ha trucat perquè li cobrés el torn.
Fantàstic, i tenit on era?
Va dir que estava a prop de Masquefa. I em trucava des d'un tren.
El pobre Aitor ja ve tocat de casa perquè les coses amb la Sara Grau, ja ho sabem, no són mai fàcils.
Es pot saber per on pares? La pel·li ja ha començat, Sara.
Estic venint.
Com que estàs venint? Però has sortit de casa ja o...?
Què et sembla si quedem per sopar i t'ho explico tot, eh?
Mira, saps què? M'han passat les ganes.
És que ahir amb el Víctor i el Fidel vam estar parlant amb un dels...
No necessito que em donis cap...
Però és que jo te les vull donar.
Molt bé, vols parlar?
Sí.
Perfecte. Deixo això i anem a dinar, em sembla?
A dinar no puc.
No pots?
No.
Perquè has quedat amb qui? Amb el de sempre.
Va, per favor, Aitor.
És de la merda, Sara.
Ai, noi, de veritat, eh? Les seqüències van avançant i l'Aitor i tu amb ell esteu cada cop més angoixats i amb raó.
Silenci! Silenci, hòstia! Collons! Deixa. Ho faig jo.
Els que heu sentit aquest soroll ja sabeu de què estem parlant, eh? Els que no, la mireu via TV3 a la carta. Quan per fi arriba la Sara, com qui cau de la figuera, l'olla de pressió que és l'Aitor, acaba perdent els papers i la Clara també.
Qui collons ets per parlar-me d'aquesta manera?
No facis l'ofès ara, per favor.
Aitor, per favor, jo estic amb tu.
Sí, i estaves amb el Lluís i li foties les banyes cada dos per tres.
Vaig a treballar.
No, cal. Està a casa.
Vaig a treballar.
Que te'n vagis a casa. És una puta ordre.
Doncs sí, la seqüència guanyaria el premi al guió per als diàlegs amb més renecs de la sèrie, tot i que jo crec que estan força justificats aquí.
Home, absolutament.
No sé si l'ha escrit el guionista que hem convidat avui.
Els renecs, això...
Aquesta escena?
Feu un recant de renecs i decidiu...
Aquest capítol no és meu.
No és teu. L'altre premi és a la valentia de l'Àlex. El Piranya és l'excompany de bàsquet del Kevin que va deixar l'equip poc abans que el seu amic desaparegués. El noi, ara ja un home, aporta un relat esgarrifós però clau en la investigació del Víctor, la Sara i el Fidel.
El fill de puta em diu que he de passar una prova. Una prova de caràcter. Et falta caràcter. Em diu, un bon jugador ha de ser fort. Ha de poder superar qualsevol cosa. aguantar el dolor, podràs fer piranya?
Ai, senyor Embolic.
Mira, ho vaig passar tan malament aquí, anava fent pause cada dos segons. Vaig trigar a veure aquesta escena 20 minuts, potser. Perquè, clar, anava de dos segons en dos segons.
I què feies quan feies pause? T'aixeques, fas flexions?
Ho comentava, no. Ho comentava per WhatsApp. Ho estic passant fatal. Que sapigueu que ho estic passant fatal. Anava fent això.
Passa moltes coses en el capítol d'ahir, tot això és molt gros, però nosaltres ens quedem amb el premi a l'enxampada de la Carmen García, la Marull de Molins. La policia posa contra la paret a l'advocada Trepa, que fa temps que anava comprant números.
Si no col·labores amb la instrucció, la jutge et processarà per corrupció, blanqueig de diners, tràfic d'influències i no sé quantes coses més que et trobarem. Acabaràs a la presó. I tu, que ets advocada, ho saps.
I lo sabes, com deia Julio Iglesias. I lo sabes, han enxampat a la Carmen. Clar, el personatge de la Carmen i aquesta ambició... Centrem-nos en això, si et sembla, Jordi. Perquè tu has treballat això també, per exemple, amb el mètode Gronholm, tot el posar la gent contra les cordes, l'ambició... Ho dèiem al principi del programa i tenim una cistella que preu en joc de quin seria el teu preu, és a dir, tothom té un preu, no?, es diu sempre aquesta frase. La Carmen ha estirat el fil de l'ambició fins que se li ha trencat. Tu que has treballat el tema, tu creus que realment tots tenim un preu?
Sí, jo crec que si la recompensa és l'adequada, estem disposats a fer qualsevol cosa. De vegades les recompenses són diferents per cadascú, no són només diners. A vegades és poder, és sexe, és una persona, poden ser mil coses. Però sempre hi ha alguna cosa que et pot fer perdre els teus, entre cometes, valors ètics i morals i tot el que ets.
Clar, perquè també és senzill... Sílvia, no estàs d'acord?
No. Bueno, no vull estar-hi d'acord.
Ah, no.
Vull dir que és molt trist, creure això, no?
És trist, sí.
Però sí.
Però sí, vull dir, la meva feina consisteix en imaginar personatges i posar-los en dansa d'una manera que sigui plausible, i sempre trobes un preu per tothom. I crec que la vida, encara que ens hi vulguem negar, tothom té un preu, i a vegades és un preu positiu, eh? A vegades dius, jo faria tot pels meus fills. Doncs ho faries tot pels meus fills. I tot és tot.
D'acord. Veus, ara ja mira que ràpid com vaig.
Doncs sí, confirmem, tothom té un preu, la Sílvia Soler també, i sabem quin és.
Home, m'ha posat els fills aquí sobre i ja l'hem pifiada.
No hi havia ni sobres amb diners ni res, només amb aquesta frase, pam, el Jordi Galceran, pam, allà està. Escolta, clar, dèiem, la Carmen en aquest cas és una qüestió de què, el de la Carmen, de poder o de diners, o d'una vida més còmoda? En el cas de la Carmen potser sí que és una vida més còmoda comparada amb la que li oferia o la que havia vist del seu pare, no? Suposo que sí.
Sí, la Carmen jo crec que té com una fantasia, que és viure de la manera que mereix, que no sap quina és. En el capítol anterior crec que un personatge ho definia molt bé i deia que les persones com la Carmen mai en tindran prou. És a dir, aconseguiran una cosa però necessitaran una altra, i l'aconseguiran i en necessitaran una altra, i és aquestes ganes de poder, d'ambició, de tenir més, que no tenen aturador. Això ho veus molt amb els diners, i veus amb els polítics corruptes, i dius, ja han xuringat 40 milions d'euros, però es tornen a arriscar per xuringar-ne 5 més. Dius, si ja en tens 40, saps? Però mai se'n té prou.
Però escolta una cosa, en canvi, a la Carmen la redimia una mica, perquè quan es mor el pare, ella no vol quedar-se al pis i li diu a la seva germana, queda tot a tu.
Sí, el sentiment de culpa quan fas una cosa mal feta també existeix, però no deixes de fer-la moltes vegades. Intentes autojustificar-te fent alguna cosa que et faci creure tu mateix que ets una bona persona. Vull dir, i veiem molts casos de gent que és molt corrupta i donen diners a obres de caritat i ajuden els pobres i es treuen aquesta culpabilitat de sobre i li dona el pis aquest del pare que queda tal perquè jo ja en tinc un de 200.
Allà a la Meridiana, no?
I ella només vol el rellotge, no? Aquest valor sentimental, diguem-ne.
Sí, té aquest sentiment de culpa i és el que aquest personatge porta a sobre. És el fet de dir tinc les possibilitats de pujar amb la meva feina, de tenir un estatus social i al mateix temps em sento culpable perquè la meva família m'odia, el meu pare em veu com sóc, el meu nòvio, que era estupendo, doncs me l'he tret de sobre perquè vull algú millor. I aquests sentiments creuats són els que té el personatge i els que el mouran d'aquí en endavant.
Jo trobo que la sèrie és molt realista en molts aspectes i el treball psicològic dels personatges és molt xulo. El que sap greu, fins i tot sap greu, que algú com la Carmen que era, és una ambiciosa, l'ha pogut gaudir molt poc temps, no? Aquesta vida regalada. És la primera vegada que amb algú que fa una cosa dolenta dius, home, deixa, aguanta. El Millet va estar mil anys sucant, vivint del cuento, i la Carmen ha durat tres capítols.
I ens cau pitjor, sí, que la Carmen. No,
home, clar.
Però nosaltres tenim 13 capítols per fer tota la història, no tenim 40 anys.
Ja, home,
no es pot ser realista amb el tempo actual, home.
Mira, escoltem la Carmen.
L'últim cop que ens vam veure vam acabar crits. Tu eres la nineta dels seus ulls. Per això t'exigia tant. Va llançar per cap el rellotge que li vaig regalar. Amb la mama també es discutia molt. I l'estimava amb bogeria. Es va morir i jo no era al seu costat. Estava inconscient. Encara que haguessis arribat...
Tant se val. Jo no hi era i això no... Va, m'ho perdonaré mai.
Dona, tu sí que hi eres, com sempre.
El cas de la Carmen, doncs això, el que deia el Jordi, les seves fantasies particulars, igual que també els tenen en Martí i la Joana Miró, que en aquest cas ja no és una qüestió de diners, perquè aquesta gent els hi surten els diners per les orelles. És una altra cosa, és una qüestió de poder, de reconeixement social, o no sé exactament què, però suposo que deu anar per aquí, no?
Va per aquí, va per aquí. És tocar poder, és tenir aquesta sensació de que tu pots canviar les coses, controlar les coses, i aquesta sensació, estic convençut que ha de ser molt agradable, perquè fa moure la gent com la pitjor de les drogues. Vull dir, i s'autojustifiquen. També hem sentit el Martí Miró deia que les coses que ell fa són necessàries per un partit que té un projecte de país, i aquestes coses les fem en el fons pel país. S'autojustifiquen, aquesta gent.
Hosti, t'estic sentint i estic pensant en coses, eh? Mm. Has dit pel país, pel partit... I tot això ho fem perquè... Però, bueno, hi ha coses... És que, bueno, em venen coses al cap.
Sí, és una manera d'autojustificar-se, però en el fons el que els mou és l'ambició personal. El que es mou és tenir aquest ego farcit de saber que se t'obren les portes, que la gent t'escolta, que tu pots donar ordres, i s'autojustifiquen pensant que això ho fan pel bé de no se sap qui. Però són autojustificacions.
Al final és un problema d'autoestima, no? Perquè, clar, si tu estàs més o menys cobert i la teva vida sexual va bé, com diu aquell anunci, sí, tot això igual ja no ho busques, no?
Segurament, però el que és estrany és que moltes vegades, quan tens l'oportunitat, diu, això ho diem els que no hem tocat poder, però quan tens l'oportunitat de tocar poder, jo crec que ha de ser com una droga. I cada vegada et vas enganxant més, et vas enganxant més, i clar, tu des de la teva posició, que ets una persona, que tens una feina, que t'agrada, i tens una família, i tens no sé què, i estàs molt bé, i dius, ja estic bé, no necessito res. Però en el moment en què ho pots tenir, les coses canvien. I canvien gairebé sempre. Per tant, aquesta sensació ha de tenir algun efecte addictiu que els que no hi hem arribat no coneixem.
Aquesta temporada gira molt al voltant de la corrupció, de la política... Això surt a remolc de tot el que heu anat veient els últims anys, per exemple, en aquest país, tant a Catalunya com a Espanya, o és una cosa que és casualitat de la vida? Suposo que no.
No, vull dir, quan ens vam plantejar la segona temporada i mantenint-nos amb el concepte del que és la sèrie, nit i dia, de personatges que tenen dues cares, que per davant es mouen d'una manera i per darrere es mouen d'una altra, el món de la política era com evident que l'havíem de tractar. I després, la manera com el tractem, nosaltres el tractem d'una manera molt natural. No estem intentant reflectir el que passa a Catalunya ni el que passa a Espanya, estem intentant reflectir el que passa a tot arreu. Vull dir, perquè aquest tipus de personatges no són catalans, no són espanyols, no són argentins, són de tot arreu. A tot arreu existeixen. Per tant, la sèrie està situada a Catalunya, i els personatges són catalans i són d'un partit català, però funcionaria igual i s'entendria perfectament a qualsevol altra societat.
Shakespeare o Freud, per fer aquesta sèrie?
Una mica de cada. Una mica de cada. Si em fas triar, jo trio Shakespeare,
No ho sé. Jo és que estic encara una mica espantat de... Jo vaig veure el primer capítol i vaig dir, ostres, no havia vist TV3 tractant aquests temes, encara que fos en ficció, d'aquesta manera tan pròxima a una realitat que és la que estem vivint els últims anys, no?
Jo, si puc fer una pregunta...
Oh, no, i tres.
Crec, home, ho dic perquè no sé, crec que se l'està fent tothom en aquests moments. És aquella pregunta famosa que en dèiem abans. Heu rebut alguna trucada? No vull dir una trucada de necessàriament d'algú que pugui prendre decisions, sinó alguna trucada d'algú queixós, que està molest, que us recrimina alguna cosa.
Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga, no. No sé si a la tele n'han rebut alguna o a la productora n'han rebut alguna, però m'atreviria a pensar que no. Jo crec que, de vegades, la pitjor censura és l'autocensura.
Sí, senyor.
I dius, ai, d'això no en podem parlar perquè passarà no sé què. No, podem parlar, estem en un país que podem parlar de tot perfectament amb la ficció, podem fer ficció amb qualsevol cosa, si la fas d'una manera lògica, sense sortir-te dels límits de la ficció. Mm. Vull dir, no posarem noms reals als personatges, és una ficció. Però no hi ha d'haver cap por en tractar qualsevol tema si et pous dintre d'uns límits. O sigui, nosaltres fem coses molt violentes, però l'ensenyem d'una determinada manera. Fem coses sexuals, però ho ensenyem d'una determinada manera. T'has de moure dintre d'uns límits que no arribis ni a la pornografia, ni al gore, ni a ofendre a ningú. Però si tens clars aquests límits, es pot parlar de qualsevol cosa i no hi ha cap problema en aquest país. Qui pot trucar per dir-te res?
També passa una cosa, que és que la gent...
I si truquen, l'engegues.
La gent no es reconeix. Quan hi ha un retrat molt negatiu,
no.
La gent tampoc es vol reconèixer. Això també passa, clar.
Sí, sí.
Ningú... Jo ho he fet, però ho he fet diferent.
Jo no llogo assassins a sou.
No he arribat a tant. Com a mínim el Pou fa poemes, escolta'm, està bé.
Jo, si ho he fet, tinc els meus motius.
Exacte.
Que aquest personatge no té.
Exacte. La Carmen, ja l'han enganxat, la Carmen, que a mi em sembla molt de greu, insisteixo, trobo que pobra, ha viscut poc temps en aquell pis tan maco.
Bueno, però potser això la serveix per sortir d'un forat on s'havia ficat que no sabia com sortir-ne, no sé, igual acaba bé, eh?
Val, però la persona dels sobres, la que reparteix els sobres i els porta amunt i avall, normalment se l'acaba més o menys enganxant o acaba cedint o el que sigui. Això està passant també a la realitat. Però cauran els que rebien i donaven les ordres de dalt de tot?
Aquests costa que caiguin, eh? Costa.
I a la sèrie?
A la ficció és més fàcil, perquè t'ho pots inventar, però com que intentem fer una ficció versemblant, costa igual, eh?
No cauran. No cauran, ja ho veig.
Però no podeu fer... En tot cas, no li farem dibuix.
No, però no farem... Clar, si fos fidel a la realitat, hauríeu de començar unes diligències ara i que el judici fos d'aquí 10 anys.
Sí.
Tindríem nit i dia llarg, eh?
No, jo crec que el més fals de fals, el que ficcionem més en nit i dia són els temps.
Clar.
És a dir, les coses passen ràpid, les autòpsies es fan molt ràpides, els processos judicials corren perquè necessitem acció, no? Potser és per mi, el menys creïble de la sèrie, si ens posem a comparar-la amb la realitat, són els temps.
Jo aquesta sèrie, no sé, ara perquè s'està fent aquí, però la veig a Netflix, ja t'ho dic ara. Perquè això és el que deies tu, es pot traslladar a la realitat catalana, però a qualsevol altra realitat també es pot traslladar, per tant...
Sí, sí, jo crec que és una sèrie que es pot veure tot arreu i tot arreu s'entendria, és un gènere molt tractat. El que passa, també és veritat, hem de ser sincers, que potser és una sèrie que a TV3 la veiem com original, diferent, un tipus de producte que no s'havia fet mai, però si el fiques a Netflix, potser hi ha 20 sèries que són semblants a nit i dia.
Però ninguna d'elles té el Jordi Galceran.
Això ja t'ho dic jo ara. Tant de bo algun altre en tingués, no? Però ara mateix no.
Jordi Galceran, de veritat, un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.